estat en el marc de la reunió del Cercle d'Economia i de Fàbregas.
Els dos presidents han conversat durant 3 minuts mentre esperaven la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. El president Pedro Sánchez ha reivindicat el diàleg.
Quisiera comenzar, señor presidente, mi profundo respeto por Cataluña. Mi respeto y consideración hacia su sociedad y hacia sus instituciones. Y mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo.
Elsa Artadi plega de la política. La portaveu a l'Ajuntament de Barcelona i diputada al Parlament per Junts per Catalunya ha donat explicacions aquest divendres.
Artadi ha anunciat aquest migdia que abandona tots els seus càrrecs i també el partit, del qual era fins ara vicepresidenta. Assegura que es tracta d'una decisió estrictament personal i no política.
He sigut una dedicada a la feina, sense concessions, però ara no puc més. Ara no tinc l'energia per seguir, no tinc l'energia per seguir servint a la ciutadania com es mereix, ni a la ciutat de Barcelona, ni tampoc al nostre país. No em sento amb força per continuar. És una decisió personal, que no és una decisió política, que no té res a veure amb l'actualitat que estem vivint.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, demana als sindicats que tornin a la negociació i insisteix que el departament ja està fent propostes i que no s'han aixecat ni s'aixecaran mai de la taula de diàleg.
El conseller ha visitat Tàrrega, on s'ha reunit amb representants dels centres educatius de la capital de l'Urgell.
Cambray ha remarcat que no es pot fer tot alhora i ha recordat que en menys d'un any de legislatura han començat a revertir les retallades. Escoltem-lo.
Nosaltres des del Departament d'Educació sempre ho hem dit. No ens hem aixecat ni ens aixecarem mai de la taula. Nosaltres no hem trencat cap negociació. Volem un acord. Hem fet diferents propostes d'acord i, per tant, seguirem treballant dia rere dia per tal de que hi hagi un acord.
Nou cap de setmana en què es preveu una mobilitat viària similar a la del cap de setmana passat, en què el volum de vehicles va créixer un 13%.
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat molta prudència per evitar que el balanç d'aquest diumenge sigui tan tràgic com l'anterior, amb 7 morts i 3 xocs frontals.
El mòbil s'ha de deixar apagat quan es condueix. Mai s'ha d'utilitzar el telèfon mòbil. S'ha d'estar concentrat i evitar les distraccions. Dic el mòbil perquè és la distracció més habitual i més tràgica i nefasta que hi ha en aquests moments. Per exemple, parlant aquesta setmana amb els companys de Mossos d'Esquadra en un control que vam fer a l'AP7, hi van haver, en un període de temps molt curt, fins a 38 conductors a l'AP7, com utilitzaven el telèfon mòbil a la mà.
En cultura, tret de sortida de la Festa Major de Lleida des d'avui i fins dimecres vinent, 11 de maig, amb activitats i cultura popular.
I concerts com Ginestar, La Fúmiga, Fuel Fandango, Auxili, de Tietz o el talent local de Sexeni.
I en esports, el Baxi Manresa vol seguir fent història a Europa.
Avui s'estrena a la final A4 de la Champions masculina de bàsquet que es juga a Bilbao. A les 9 de la nit, els de Val Bages, que entrena Pedro Martínez, juguen les semifinals de la competició continental. Els manresans somien en fer-la encara més grossa a Europa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant aquestes properes hores, el cel podrà quedar mig o molt ennuvolat a punts de la Catalunya central, del Prepirineu i també del sector central del litoral i prelitoral. Fins i tot, de forma aïllada, podria aparèixer algun ruixat d'intensitat feble. A la resta de Catalunya, en general, predomini del sol, però amb l'excepció del vessant nord del Pirineu. Aquí es mantindrà la nuvolositat força abundant durant la resta del dia i fins i tot amb precipitació feble. Pel que fa a la temperatura, valors que seran similars una mica més alts que els del dijous, amb valors màxims a Ponent o les Terres de l'Ebre, que podran arribar fins als 26 o 27 graus de temperatura. De cara a la jornada del dissabte, matí amb sol, encara núvols, això sí, al vessant nord del Pirineu, i precipitació de matinada, mentre que al llarg de la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot, novament, a la Catalunya central, Prepirineu i sector central del litoral i prelitoral, com en el cas del divendres, encara tindrem la possibilitat d'algun ruixat de caràcter local. I això és tot de moment, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Mateo. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs tenim una tarda complexíssima, hi ha hagut avaries i accidents, i sobretot s'ha vist molt afectada l'AP7. En aquest cas encara hem de mencionar que tenim molts problemes, en concret 8 quilòmetres entre el que és la zona de Cerdanyola i Gairebé, arribant al Papiol en sentit Girona, per l'avaria d'un vehicle i un carril tallat. També tenim molts problemes per un accident a la B20, a la zona en concret aproximadament del Cornellà, més o menys, i això està provocant també molts problemes, ja que hi ha un carril tallat i, per tant, està afectant molt, sobretot a sortida en sentit Tarragona, que és on hi ha l'accident. També un altre accident ha de ser a la T11, això a Reus, a Tarragona, en sentit Mora. Però, a banda de tot això, mencionar la 2 també, que hi ha hagut una incidència, la B30, a lateral de la T7, la C55, a Sant Vicenç de Castellet i rondes. Per tant, demanar-vos molta cautela. Tenim endarrerament molts accidents de gravetat i per això us emplacem, sobretot, que enceteu aquest cap de setmana amb tranquil·litat i, sobretot, conduint amb calma. Molt bona tarda.
Va, un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primera trobada cara a cara entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès enmig de l'escàndol del Catalan Gate. Ha estat durant 3 minuts durant la cloenda de la reunió del Cercle d'Economia i mentre esperaven l'arribada de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha rebut el Premi a la Construcció Europea. Els dos presidents han acordat una primera reunió formal per parlar del cas d'espionatge.
Serà la primera reunió cara a cara per a la qual encara no hi ha data. El president del govern, Pedro Sánchez, ha traslladat a Aragonès la necessitat de resoldre la situació pel Catalan Gate i reprendre el diàleg i la negociació. Tot plegat després que el CNI hagi admès l'espionatge amb aval judicial al president de la Generalitat i a 17 independentistes més.
Sigui com sigui, avui els dos presidents s'han saludat mentre esperaven, com dèiem, l'arribada de la presidenta de la Comissió Europea. Ha estat una conversa de minuts i molt freda, Mont Carvajal.
Aragonès i Sánchez han encaixat les mans mirant-se els ulls amb cares serioses i a continuació han conversat de costat uns 3 minuts. Una salutació cordial, més aviat freda, en la que segons fonts de presidència Aragonès li ha dit és urgent que parlem, això és molt greu, i el president Sánchez li ha dit sí, hem de resoldre la situació i pensar en els catalans, això segons la Moncloa. En el seu Parlament el president Pedro Sánchez ha reivindicat el diàleg.
Quisiera comenzar manifestando, querido presidente, mi profundo respeto por Cataluña, mi respeto y consideración hacia su sociedad y hacia sus instituciones, y mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo. Porque no hay propósito más noble, que merezca más la pena para cualquier responsable político, crea en lo que crea y represente las ideologías que represente, que construir convivència.
Però ni una sola paraula sobre l'espionatge. Aragonès no l'ha aplaudit i espera la concreció de la reunió amb el president espanyol.
Doncs la presència de Pedro Sánchez de Barcelona ha motivat que desenes d'afectats pel Catalan Gate de Junts, Esquerra, la CUP, Òmnium i l'ANC es manifestessin a pocs metres d'on s'ha celebrat la trobada del Cercle d'Economia. Des de Junts han ironitzat sobre la trobada amb Aragonès i demanen que no es blanquegi Pedro Sánchez. Anna Ruiz.
El secretari general de Junts, Jordi Sánchez, ha aprofitat per pressionar l'Esquerra Republicana perquè s'aixequi de la taula de diàleg i no blanquejar així, ha dit a Pedro Sánchez. Des de Junts rebutgen qualsevol negociació amb el govern de coalició i també ironitzen sobre la conversa que aquest matí han mantingut el cap de l'executiu central i el president català.
Suposo que en 2 minuts hauran resolt el conflicte polític a Catalunya. Crec que estic esperant la trucada del president Aragonès per dir que tenim ja garantia de comissió d'investigació, que tenim garantia de poder exercir el dret a l'autodeterminació i que el Congrés espanyol disposa d'una majoria per promulgar la llei d'amnistia.
Jordi Sánchez ha participat juntament amb altres representants de Junts, també d'Esquerra, la CUP, Òmnium i l'ANC, en una concentració autonomenada per les víctimes del Catalangate i que ha plegat unes 30 persones molt a prop de l'hotel on s'han fet avui les jornades del segle d'economia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En política local, l'altra notícia del dia és la renúncia d'Elsa Artadi. La regidora a l'Ajuntament de Barcelona ha donat explicacions aquest divendres després d'anunciar que deixa la política. La portaveu de Junts per Catalunya, el consistori barceloní i diputada al Parlament, ha anunciat, com dèiem aquest migdia, que abandona tots els seus càrrecs i també el partit, del qual era fins ara vicepresidenta. Assegura que es tracta d'una decisió estrictament personal i no política. Joan Ferrer.
Molt emocionada i amb llàgrimes als ulls, Artadi ha reconegut que no té forces per continuar amb les seves obligacions polítiques i, per tant, prefereix fer un pas al costat.
He sigut una dedicada a la feina, sense concessions, però ara no puc més. Ara no tinc l'energia per seguir, no tinc l'energia per seguir servint a la ciutadania com es mereix, ni a la ciutat de Barcelona, ni tampoc al nostre país. No em sento amb força per continuar. És una decisió personal, que no és una decisió política, que no té res a veure amb l'actualitat que estem vivint.
El Artadi, això sí, s'ha reafirmat en el seu compromís de lleialtat amb el procés independentista, amb el canvi a Barcelona i amb l'expresident Carles Puigdemont, que fa pocs dies també va anunciar que no optaria la reelecció com a president de Junts. L'encara líder del partit a Barcelona va ser escollida a principis de febrer per ser la candidata a l'alcaldia de la capital catalana i ara caldrà veure qui agafa el seu relleu.
Gràcies, Joan. Tots els representants del consistori barceloní han volgut enviar missatges de suport a la ja exregidora i diputada, i encara en clau local, també l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ha anunciat avui que no es tornarà a presentar la reelecció l'any vinent. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
En una roda de premsa convocada aquest mateix migdia, l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ha donat a conèixer públicament una decisió que, segons ha explicat, ja estava meditada uns mesos enrere. És una decisió personal, després de 14 anys a l'alcaldia i 20 anys a l'Ajuntament de Vilafranca, amb ganes d'emprendre un nou projecte a la seva vida. Regull ho ha anunciat ara, però la seva intenció és continuar a l'alcaldia i deixar la política municipal a final d'aquesta legislatura, l'any vinent. L'alcalde considera positiu que es faci un relleu, però espera que sigui amb la perspectiva de seguir l'estela marcada per l'actual govern municipal.
Sí que és veritat que 14 anys d'alcalde, mereix, malgrat la meva actitud personal és molt ferma, però no deixa de ser la mateixa persona que està 14 anys allà al davant. I és bo, jo diria que per canvi a vegades de plantejament de temes, etc., doncs és bo que hi hagi un relleu, que hi hagi un relleu, que jo espero que sigui un relleu que segueixi la línia que hem marcat.
Pere Regull ha recordat que durant la seva etapa ha afrontat reptes molt grans, com fer front a la crisi econòmica del 2009, el procés i la pandèmia de la Covid, i que Vilafranca ho ha pogut superar gràcies a un govern sòlid.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ja hi ha resposta de la Conselleria a l'anunci ahir dels sindicats de noves vagues a educació. El conseller Josep González Cambray els demana que tornin a la negociació i insisteix que el departament ja està fent propostes i que no s'han aixecat ni s'aixecaran mai de la taula de diàleg. El conseller ha visitat Tàrrega, on s'ha reunit amb representants dels centres educatius de la capital de l'Urgell. Ràdio Tàrrega, Gemma Peris.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha demanat als sindicats que tornin a la negociació i ha insistit que el departament ja està fent propostes. Tot això l'endemà de l'anunci de 4 noves jornades de vaga d'ensenyament. Cambray ha remarcat que no es pot fer tot alhora i ha recordat que en menys d'un any de legislatura han començat a revertir les retallades. Escoltem-lo.
Nosaltres des del Departament d'Educació sempre ho hem dit. No ens hem aixecat ni ens aixecarem mai de la taula. Nosaltres no hem trencat cap negociació. Volem un acord. Hem fet diferents propostes d'acord i, per tant, seguirem treballant dia rere dia per tal de que hi hagi un acord per donar resposta a les necessitats de la comunitat educativa.
Cambray també ha lamentat que els representants sindicals no s'hagin presentat a les darreres 7 mesos sindicals i els ha demanat que tornin a parlar. El conseller ha visitat Tàrrega, on s'ha reunit amb representants dels centres educatius de la capital de l'Urgell.
Més qüestions. Nou cap de setmana en què es preveu una mobilitat viària complicada, com vèiem abans, i similar a la del cap de setmana passat en què el volum de vehicles va créixer un 13%. Per això el director del Servei Català de Trànsit ha demanat molta prudència per evitar que el balanç d'aquest diumenge sigui tan tràgic com l'anterior, amb 7 morts i 3 xocs frontals. Helena Puigdueta.
En declaracions a la xarxa, Ramon Lamiel aclareix que una major mobilitat no ha d'estar necessàriament associada a una major sinistralitat, tot i contribuir, això sí, a un increment de les causes que la provoquen. La principal, encara avui, són les distraccions i amb el mòbil, tot i l'estricta duresa de la sanció. D'aquí que hagi insistit en deixar-lo aparcat mentre s'està al volant.
El mòbil s'ha de deixar apagat quan es condueix. Mai s'ha d'utilitzar el telèfon mòbil. S'ha d'estar concentrat i evitar les distraccions. Dic el mòbil perquè és la distracció més habitual i més tràgica i nefasta que hi ha en aquests moments. Per exemple, parlant aquesta setmana amb els companys de Mossos d'Esquadra en un control que vam fer a l'AP7, hi van haver, en un període de temps molt curt, fins a 38 conductors a l'AP7 com utilitzaven el telèfon mòbil a la mà.
El director del Servei Català de Trànsit confirma que el bon temps i la fi de les restriccions han fet incrementar el nombre de desplaçaments, però l'alliberament dels peatges està consolidant també i sobretot les sortides d'un sol dia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En el 72è dia de guerra a Ucraïna, l'ONU calcula que ja són més de 3.300 els civils morts pels combats i quasi 3.500 ferits des de l'inici de la invasió el passat 24 de febrer.
Pel que fa als evacuats, avui 12 civils, entre els quals hi ha nens, han estat evacuats en autobús del complex de Azovstal, assetjat per les forces russes, segons ha informat l'agència de notícies estatal RIA. Per la seva banda, Ucraïna denuncia un dia més que Rússia no estaria complint l'alto el foc per permetre els corredors humanitaris.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I pel que fa a les dades de la pandèmia, Sanitat ha notificat aquest divendres 55.578 nous contagis per Covid-19 des de dimarts. A Catalunya augmenten el nombre d'hospitalitzacions per Covid. Hi ha 32 ingressats més que fan un total de 983 persones. D'aquestes, 31 són a les UCI, dues menys que dimarts.
La velocitat de contagi es manté en 1,18, però el risc de rebrot s'enfila fins a 42 punts als 355. També s'han notificat 22 defuncions més, amb un total de 27.190 des de l'inici de la pandèmia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La crònica social l'obre la detenció avui d'un home per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un jove aquesta nit passada a Pineda de Mar. La víctima, de 18 anys, va ser apunyalada al carrer durant una baralla multitudinària, segons els testimonis.
El detingut per la seva presumpta relació amb aquest crim per arma blanca és un jove de 18 anys d'edat. Els fets van passar ahir a 9:15 del vespre. Fonts pròximes a la investigació han indicat que la víctima hauria rebut una punyalada en el pit durant una baralla al carrer en la qual van participar nombroses persones i que els agressors van fugir del lloc després del mortal apunyalament. La multitudinària batussa va tenir lloc en la zona de Can Cornet i es desconeixen les causes del violent enfrontament. A través d'un comunicat, l'Ajuntament de Pineda de Mar ha lamentat la mort del jove i ha remarcat que el consistori es posa del costat dels Mossos d'Esquadra i de la policia local per ajudar en tot allò que serveixi per esclarir els fets ocorreguts.
I aquest cap de setmana se celebren les jornades Let's Clean Up Europe i són molts els municipis que preparen iniciatives. És el cas de Sitges, que acull una sèrie de jornades de recollida de residus. Per això, aquest matí, un grup de voluntaris de l'Escola d'Adults i alumnes de la iniciativa Projectes Singulars han netejat una zona del barri de Quin Mar de la població. Canal Blau, Marta Argemí.
En vasos, cartrons, tubs de plàstic, llaunes, sabates i mascaretes. Aquests són alguns dels residus que han trobat els voluntaris que han netejat el barri de Quin Mar de Sitges. Han començat a la nova escola Agnès i han acabat a la zona de l'antic aquàtic. Els voluntaris han classificat les diferents deixalles a través d'una recollida selectiva amb fraccions de vidre, amb vasos, paper i rebuig. A més, cada grup ha apuntat en un llistat quin tipus de residus han trobat per poder tenir així dades reals de la quantitat de deixalles que hi ha a la natura. L'objectiu és conscienciar la població. Marta Argemí és la tècnica de residus de l'Ajuntament de Sitges.
I té una miqueta aquestes dues vessants, contribuir realment a la neteja de l'espai i també a aquesta tasca educacional de que la gent se n'adoni que en llocs que passem habitualment, doncs realment si t'hi fixes, hi ha moltes deixalles.
Demà dissabte, 7 de maig, les jornades de neteja s'obren a tota la ciutadania amb una caminada a les 10 del matí que anirà des de la Llevantina fins a Montgavina. A la mateixa hora també es netejarà el bosc de Santa Bàrbara.
Tret de sortir d'aquesta tarda a la Festa Major de Lleida, des d'avui fins dimecres vinent, 11 de maig, amb activitats cultura popular i concerts com Ginestar, La Fúmiga, Fuel Fandango, Auxili, de Tietz o el talent local de Saxeni. Anem doncs fins a la capital del Segrià, o a Lleida Ràdio. Míriam García, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs sí, fa uns minuts que ha començat aquesta Festa Major amb el pregó, que encara s'està desenvolupant ara a la plaça Sant Joan de Lleida, un pregó que manté enguany el format popular que se li va donar amb la pandèmia, al carrer, obert a tothom i amb una actuació musical. Després, enguany, aquest pregó va a càrrec de tres representants de companyies de teatre lleidatanes, Emiliano Pardo de la Baldufa, Cristina García de Campi qui pugui i Begoña Ferrer de Tuntum Teatre, tres agrupacions amb una llarga trajectòria als escenaris i que han rebut nombrosos guardons per les seves actuacions tant a nivell nacional com internacional. En aquest pregó han destacat per la seva posada en escena, molt teatral, com no podia ser d'una altra manera, i en la qual també han reivindicat la prolífica creació teatral que es fa a la ciutat de Lleida amb una vintena de companyies de reconeixement estatal. Després del pregó serà el torn per a l'actuació de la Balkan Paradise Orchestra i el programa d'actes s'allargarà avui fins bona entrada a la mitjanit. Hi haurà barallada de sardanes a la plaça Paeria, balls regionals a la plaça Ricard Vinyes i concerts musicals als Camps Elisis, entre els quals destaca l'actuació avui d'Estopa.
Doncs moltíssimes gràcies des de UAU Lleida Ràdio, Míriam García, que us ho passeu molt bé. I el dibuixant Daniel Torres, creador del personatge Rocco Vargas, ha rebut el Gran Premi del Saló del Còmic de Barcelona. El guardó s'ha donat a conèixer en el primer dia de la quarantena edició d'una trobada que torna a la presencialitat després de 2 anys. David Navarro.
El Gran Premi del Saló reconeix la trajectòria d'un autor, Daniel Torres, que porta 42 anys treballant en el món del còmic i que va iniciar la seva trajectòria publicant a revistes mítiques com El Víbora o Cairo. L'entrega d'aquest guardó ha servit per donar el tret de sortida a una trobada molt esperada i que avui s'ha omplert de grups escolars i de vells aficionats al còmic.
Vinc al Saló des de que era nen, des que va començar. I aleshores és una tradició anual, per dir-ho així. Vinc a veure les exposicions, vinc a veure novetats i una miqueta allò deixar-me portar pel que vaig trobant, també, per comprar-me algun còmic.
Bueno, el còmic és una cosa des que era pequeño i m'ha gustat tota la vida.
És una sortida que hem fet amb l'escola, perquè hem fet un projecte sobre el còmic i per això hem vingut a descobrir més sobre el còmic.
El Pacto, de Paco Sordo, ha rebut el premi a la millor obra d'autor espanyol i Hoops, de Jenny Espinosa, el d'autora revelació, que des d'enguany porta el nom del recentment desaparegut Miguel Gallardo.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. Avui molt pendents del món de la cistella del bàsquet perquè el Baxi Manresa vol seguir fent història a Europa. Avui s'estrena a la final a 4 de la Champions masculina que juga a Bilbao a les 9 de la nit. Els del Bages, el conjunt que entrena Pedro Martínez, jugant les semifinals d'aquesta competició continental. Els manresans somien en fer-la encara més grossa a nivell continental. I hores d'ara, en joc la primera de les semifinals al Palau d'Esports de Mirivilla, al Bilbao Arena, el responsable d'esports de la xarxa de comunicació local, l'Òscar Herreros. Òscar, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda. Aquí 4 minuts 53 segons per arribar al final del tercer quart i domina Iberostar Tenerife, o el que és el mateix, el que ha fet l'equip canari des del minut 1 de partit. Ara mateix 43-49, més 6 pels de Xus Vidorreta, que ara mateix són el gran favorit per plantar-se a la final de demà. Com deies, a partir de les 9, el partit, segona semifinal del bàsquet Manresa, que s'estrena per primera vegada a la seva història en una fase final europea. Se les veurà amb el Ludwigsburg alemany, amb la recuperació de dos dels seus homes claus, els bases Dani Pérez i Sylvain Francisco. Més de 2.500 persones han arribat aquí a Bilbao, procedents de Manresa, per animar l'equip que entrena Pedro Martínez. A partir de les 9, aquest Manresa-Ludwigsburg, de moment aquí el conjunt canari, sembla que és el gran favorit per plantar-se a la final 43-49, quan queden 4 i mig per arribar al final del tercer quart.
I en seguirem molt pendents. Gràcies, Òscar Herreros, des de Bilbao. En hoquei sobre patins, per la final catalana a la Copa de la Reina. Demà es disputen les semifinals a Lleida i en les dues hi ha presència catalana, perquè avui s'han jugat els dos darrers partits dels quarts de final. Demà a les 11 del matí al Palau es veurà les cares amb el Liceu, que es va desfer del Vila-sana. recordem, un conjunt al Vila-sana que tenia moltes esperances posades en la competició del CAO. I a partir de la una el Manlleu jugarà davant el Gijón. La final serà diumenge, per tant pot haver-hi final catalana i fins i tot es pot produir la mateixa final que ara fa una setmana a la Lliga Europea, on el Palau avança el Telecable Gijón. I a la Copa del Rei, demà primera semifinal, Noia-Barça, i ara en joc el tercer partit de quarts de final entre el Reus Deportiu i el Liceu de la Corunya. Segona part en joc, empat a un entre el conjunt de la capital del Baix Camp i l'equip gallec, el Reus, que busca la classificació per a la semifinal. La segona eliminatòria de quarts del dia d'avui serà a partir de 8:45 i posarà cara a cara el Lleida-Llista, el conjunt anfitrió, i el flamant campió europeu, el Calafell. N'estarem molt pendents. En hoquei herba, aquest cap de setmana, duel de màxima rivalitat a les semifinals de la Lliga Masculina. Atlètic Terrassa i Egara, dos clàssics d'aquest esport, es veuen les cares demà a partir de les 5 de la tarda en la segona semifinal de la final a 4 que juga a les instal·lacions del Club de Campo a Madrid. També terres madrilenyes. El júnior de Sant Cugat del Vallès vol donar la sorpresa en la lluita pel títol femení. Demà a les 11 del matí s'enfronta contra el Club de Campo en un duel on les madrilenyes surten com a favorites. A la una del migdia, el Polo jugarà davant la Complutense.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, i de Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, a fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com. Nutrició amb Laura Crosas.
Les maduixes. Amb l'arribada de la primavera, també s'omplen els plats de nous productes de temporada, com és el cas de les maduixes. Aquesta fruita de color vermell intens, que tant agrada a petits i a grans, la podreu trobar fins a finals de juny provinent de Huelva o del Maresme. La maduixera, Fragaria vesca, és una planta que pertany a la família de les rosàcies i de les que ens mengem el seu fruit. És una font de vitamina C, àcid fòlic, potassi, fibra i antioxidants. A més, és una fruita de baix contingut calòric i un 90% del seu pes és aigua. Per aquest motiu, ajuda el nostre organisme a mantenir una bona salut cardiovascular, a prevenir l'envelliment, assegurar un bon trànsit intestinal i a millorar la pell i les articulacions. El seu sabor dolç característic fa que consumir les soles naturals ja sigui tot un plaer, però també ajudarà a saciar i augmentar el consum de fruita diari. És millor no manipular-les massa ni tampoc exposar-les a altes temperatures. Abans de menjar-les, però, cal rentar-les i tallar les cues. Per conservar-les, millor un lloc fosc i fresc, o al frigorífic, en una safata perquè quedin una mica separades. Podeu fer-ne batuts, gelats, gazpacho, afegir-les a amanides o iogurts, per decorar creps i rebosteria casolana, o fins i tot sobre torrades en l'esmorzar. Si voleu que treguin tot el suc i intensifiquin el sabor, les podeu deixar una estona tallades a la nevera amb suc de taronja i que siguin al vostre postres o berenar. Pels més llaminers o pels dies festius, banyeu-les en xocolata negra al 75% en cacau i deixeu-les refredar a la nevera. Seran uns bombons d'allò més saludables. Les maduixes seran les grans aliades a l'hora de donar color i sabor als vostres plats durant la primavera. Gaudiu-les com més us agradin i aprofiteu-ne tots els seus beneficis.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Pere Aragonès i Pedro Sánchez acorden un cara a cara en la primera trobada des del Catalan Gate. Ha estat en el marc de la reunió del Cercle d'Economia i de Fàbregas.
Els dos presidents han conversat durant 3 minuts mentre esperaven la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. El president Pedro Sánchez ha reivindicat el diàleg.
Quisiera comenzar manifestando, querido presidente, mi profundo respeto por Cataluña. Mi respeto y consideración hacia su sociedad y hacia sus instituciones. Y mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo.
Elsa Artadi plega de la política, la portaveu a l'Ajuntament de Barcelona i diputada al Parlament per Junts per Catalunya, ha donat explicacions aquest divendres.
Artadi ha anunciat aquest migdia que abandona tots els seus càrrecs i també el partit, del qual era fins ara vicepresidenta. Assegura que es tracta d'una decisió estrictament personal i no política.
He sigut una dedicada a la feina, sense concessions, però ara no puc més. Ara no tinc l'energia per seguir, no tinc l'energia per seguir servint a la ciutadania com es mereix, ni a la ciutat de Barcelona, ni tampoc al nostre país. No em sento amb força per continuar. És una decisió personal, que no és una decisió política, que no té res a veure amb l'actualitat que estem vivint.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, demana als sindicats que tornin a la negociació. Insisteix que el departament ja està fent propostes i que no s'han aixecat ni s'aixecaran mai de la taula de diàleg.
El conseller ha visitat Tàrrega, on s'ha reunit amb representants dels centres educatius de la capital de l'Urgell.
Ràdio Tàrrega, Gemma Peris.
Cambray ha remarcat que no es pot fer tot alhora i ha recordat que en menys d'un any de legislatura han començat a revertir les retallades. Escoltem-lo.
Nosaltres des del Departament d'Educació sempre ho hem dit. No ens hem aixecat ni ens aixecarem mai de la taula. Nosaltres no hem trencat cap negociació. Volem un acord. Hem fet diferents propostes d'acord i, per tant, seguirem treballant dia rere dia per tal de que hi hagi un acord.
Nou cap de setmana en què es preveu una mobilitat viària complicada i similar a la del cap de setmana passat, en què el volum de vehicles va créixer un 13%.
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat molta prudència per evitar que el balanç d'aquest diumenge sigui tan tràgic com l'anterior, amb 7 morts i 3 xocs frontals.
El mòbil s'ha de deixar apagat quan es condueix. Mai s'ha d'utilitzar el telèfon mòbil. S'ha d'estar concentrat i evitar les distraccions. Dic el mòbil perquè és la distracció més habitual i més tràgica i nefasta que hi ha en aquests moments. Per exemple, parlant aquesta setmana amb els companys de Mossos d'Esquadra en un control que vam fer a l'AP7, hi van haver, en un període de temps molt curt, fins a 38 conductors a l'AP7 com utilitzaven el telèfon mòbil a la mà.
Tret de sortida a la Festa Major de Badalona, des d'avui fins dimecres vinent, 11 de maig, amb activitats i cultura popular. I en esports, el Baxi Manresa vol seguir fent història a Europa.
Avui s'estrena la Final Four de la Champions masculina de bàsquet, que es juga a Bilbao. A les 9 de la nit, els del Bages, que entrena Pedro Martínez, juguen les semifinals de la competició continental. Els manresans somien a fer-la encara més grossa a Europa.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateu, bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant aquestes properes hores, el cel podrà quedar mig o molt ennuvolat a punts de la Catalunya central, del Prepirineu i també del sector central del litoral i prelitoral. Fins i tot, de forma aïllada, podria aparèixer algun ruixat d'intensitat feble. A la resta de Catalunya, en general, predomini del sol, però amb l'excepció del vessant nord del Pirineu. Aquí es mantindrà la nuvolositat força abundant durant la resta del dia i fins i tot amb precipitació feble. Pel que fa a la temperatura, valors que seran similars o una mica més alts que els del dijous, amb valors màxims màxims a Ponent o les Terres de l'Ebre, que podran arribar fins als 26 o 27 graus de temperatura. De cara a la jornada del dissabte, matí amb sol, encara núvols, això sí, al vessant nord del Pirineu, i precipitació de matinada, mentre que al llarg de la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot, novament, a la Catalunya central per Pirineu i sector central del litoral i prelitoral, com en el cas del divendres, encara tindrem la possibilitat d'algun ruixat de caràcter local. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Mateu. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda de nou, Lali. Doncs seguim tenint una tarda complexa. Amb tot, hem de dir que és cert que ha millorat la P7, però encara tenim 6 quilòmetres a Montornès en sentit Girona, tenim 7 a Barberà també en sentit nord i a Castellbisbal en sentit Tarragona. Això sí, cap carril tallat. En canvi, se'ns ha complicat la situació a la C32 a Mataró. Hi ha hagut una topada entre diversos vehicles. Sembla que estan ocupant dos dels tres carrils. De fet, ara mateix l'avió, un dels helicòpters del Servei Català de Trànsit, acaba de passar imatges i es veu força retenció en sentit a l'accident, un quilòmetre i mig, però l'efecte tafaner està provocant més retencions en sentit Girona. Compte quan us trobeu amb un accident, ja que de vegades hi ha més retenció i pot haver un accident dins la mateixa retenció. A banda, també ha millorat la situació a la 2, on també teníem una topada a Sant Joan d'Espí, encara que hi ha encara un carril tallat. Les rondes presenten punts de lentitud, encara que no masses, com fent la ronda litoral en sentit Trinitat, i en el cas del B20 al Prat, on hi ha hagut un accident, encara hi ha una mica de circulació lenta i a la resta de vies se circula ja una mica millor. Amb tot, com sempre, recordar que hem de circular amb molta cautela. Això és tot. Bona tarda, Dali.
Estudio l'FP d'auxiliar d'infermeria. Puc aportar molt al sector de les cures.
Jo faig energies renovables. Curso una FP dual. Estudio i treballo alhora.
El teu fill pot ser un d'ells. Descobreix el seu futur a fp.amb.cat. FPRO. Amb l'FP aviat podran volar. Amb el suport de la Fundació Barcelona Formació Professional i l'AMB.
Papa, un petó. Un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola Bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants i dos a les escoles Bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primera trobada cara a cara entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès enmig de l'escàndol del Catalan Gate. Ha estat durant 3 minuts durant la cloenda de la reunió del Cercle d'Economia i mentre esperaven l'arribada de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha rebut el Premi a la Construcció Europea. Els dos presidents han acordat una primera reunió formal per parlar del cas d'espionatge.
Serà la primera reunió cara a cara per la qual encara no hi ha data. El president del govern, Pedro Sánchez, ha traslladat a Aragonès la necessitat de resoldre la situació pel Catalan Gate i reprendre el diàleg i la negociació, tot plegat després que el CNI hagi admès l'espionatge amb aval judicial al president de la Generalitat i a 17 independentistes més.
Sigui com sigui, avui els dos presidents s'han saludat mentre esperaven, com dèiem, l'arribada de la presidenta de la Comissió Europea. Ha estat una conversa de minuts i molt freda. Mont Carvajal.
Aragonès i Sánchez han encaixat les mans mirant-se els ulls amb cares serioses i a continuació han conversat de costat uns 3 minuts. Una salutació cordial, més aviat freda, en la que segons fonts de presidència Aragonès li ha dit és urgent que parlem, això és molt greu, i el president Sánchez li ha dit sí, hem de resoldre la situació i pensar en els catalans, això segons la Moncloa. En el seu Parlament el president Pedro Sánchez ha reivindicat el diàleg.
Quisiera comenzar manifestando, querido presidente, mi profundo respeto por Cataluña, mi respeto y consideración hacia su sociedad y hacia sus instituciones, y mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo. Porque no hay propósito más noble, que merezca más la pena para cualquier responsable político, crea en lo que crea y represente las ideologías que represente, que construir convivència.
Però ni una sola paraula sobre l'espionatge. Aragonès no l'ha aplaudit i espera la concreció de la reunió amb el president espanyol.
La presència, per cert, de Pedro Sánchez a Barcelona ha motivat que desenes d'afectats pel Catalan Gate de Junts, Esquerra, la CUP, Òmnium i l'ANC es manifestessin a pocs metres d'on s'ha celebrat la trobada del Cercle d'Economia. Des de Junts han ironitzat sobre la trobada amb Aragonès i demanen que no es blanquegi Pedro Sánchez. Ana Ruiz.
El secretari general de Junts, Jordi Sánchez, ha aprofitat per pressionar Esquerra Republicana perquè s'aixequi de la taula de diàleg i no blanquejar així, ha dit a Pedro Sánchez. Des de Junts rebutgen qualsevol negociació amb el govern de coalició i també ironitzen sobre la conversa que aquest matí han mantingut el cap de l'executiu central i el president català.
Suposo que en 2 minuts hauran resolt el conflicte polític a Catalunya. Crec que estic esperant la trucada del president Aragonès per dir que tenim ja garantia de comissió d'investigació, que tenim garantia de poder exercir el dret a l'autodeterminació i que el Congrés espanyol disposa d'una majoria per promulgar la llei d'amnistia.
Jordi Sánchez ha participat juntament amb altres representants de Junts, també d'Esquerra, la CUP, Òmnium i l'ANC, en una concentració autonomenada per les víctimes del Catalan Gate i que ha plegat unes 30 persones molt a prop de l'hotel on s'han fet avui les jornades del Cercle d'Economia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En política local, l'altra notícia del dia és la renúncia d'Elsa Artadi. La regidora a l'Ajuntament de Barcelona ha donat explicacions aquest divendres després d'anunciar que deixa la política. La portaveu de Junts per Catalunya, al consistori barceloní i diputada al Parlament, ha anunciat aquest migdia que abandona tots els seus càrrecs i també el partit, del qual era fins ara vicepresidenta. Assegura que es tracta d'una decisió estrictament personal i no política. Joan Ferrer.
Molt emocionada i amb llàgrimes als ulls, Artadi ha reconegut que no té forces per continuar amb les seves obligacions polítiques i, per tant, prefereix fer un pas al costat.
He sigut una dedicada a la feina, sense concessions, però ara no puc més. Ara no tinc l'energia per seguir, no tinc l'energia per seguir servint a la ciutadania com es mereix, ni a la ciutat de Barcelona, ni tampoc al nostre país. No em sento amb força per continuar. És una decisió personal, que no és una decisió política, que no té res a veure amb l'actualitat que estem vivint.
Elsa Artadi, això sí, s'ha reafirmat en el seu compromís i lleialtat amb el procés independentista, amb el canvi a Barcelona i amb l'expresident Carles Puigdemont, que fa pocs dies també va anunciar que no optaria la reelecció com a president de Junts. L'encara líder del partit a Barcelona va ser escollida a principis de febrer per ser la candidata a l'alcaldia de la capital catalana i ara caldrà veure qui agafa el seu relleu.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Ja hi ha resposta de la conselleria a l'anunci ahir dels sindicats de noves vagues d'educació. El conseller Josep González Cambray els demana que tornin a la negociació i insisteix que el departament ja està fent propostes i que no s'han aixecat ni s'aixecaran mai de la taula de diàleg. El conseller ha visitat Tàrrega, on s'ha reunit amb representants dels centres educatius de la capital de l'Urgell. Ràdio Tàrrega, Gemma Peris.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha demanat als sindicats que tornin a la negociació i ha insistit que el departament ja està fent propostes. Tot això l'endemà de l'anunci de 4 noves jornades de vaga d'ensenyament. Cambray ha remarcat que no es pot fer tot alhora i ha recordat que en menys d'un any de legislatura han començat a revertir les retallades. Escoltem-lo.
Nosaltres des del Departament d'Educació sempre ho hem dit. No ens hem aixecat ni ens aixecarem mai de la taula. Nosaltres no hem trencat cap negociació. Volem un acord. Hem fet diferents propostes d'acord i, per tant, seguirem treballant dia rere dia per tal de que hi hagi un acord per donar resposta a les necessitats de la comunitat educativa.
Cambray també ha lamentat que els representants sindicals no s'hagin presentat a les darreres 7 meses sindicals i els ha demanat que tornin a parlar. El conseller ha visitat Tàrrega, on s'ha reunit amb representants dels centres educatius de la capital de l'Urgell.
Doncs la principal associació de famílies d'alumnes demana al Departament d'Educació que mogui fitxa i negociï amb els sindicats per desencallar la situació de crispació que viu el sector de l'ensenyament. Acusen els responsables de la conselleria d'haver actuat de manera autoritària i expressen el màxim respecte per la decisió de mestres i professors de tornar a convocar vagues per la recta final del curs.
Les mobilitzacions són un mecanisme de pressió del tot respectable en el marc d'una negociació, opina la presidenta de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. I el principal problema per Belén Toscón és que el departament no ha negociat. Toscón ha invocat els principis democràtics que considera que han mancat durant tot el procés i diposita la responsabilitat en els dirigents d'educació. Ho ha dit a la xarxa.
El que passa, el que trobem tenint sobre la taula ha estat, doncs, una, nosaltres ho veiem així, doncs, una direcció per part de la del Departament d'Educació, per part de l'Administració Educativa, doncs, en el qual s'han anat prenent decisions que han anat, que han estat sempre decisions preses de forma unívoca, sense comptar amb els mecanismes de participació que estableix la pròpia normativa per prendre aquestes decisions i d'una manera totalment, doncs, autoritària.
Les associacions de famílies convoquen una manifestació el 14 de maig a Barcelona, juntament amb alguns sindicats, per demanar més recursos per a l'educació pública i contra la gestió del conseller Josep González Cambray.
Encara més qüestions. Nou cap de setmana en què es preveu una mobilitat viària complicada, com vèiem, i similar a la del cap de setmana passat, en què el volum de vehicles va créixer d'un 13%. Per això el director del Servei Català de Trànsit ha demanat molta prudència per evitar que el balanç d'aquest diumenge sigui tan tràgic com l'anterior, amb 7 morts i 3 xocs frontals. Helena Puigdueta.
En declaracions a la xarxa, Ramon Lamiel aclareix que una major mobilitat no ha d'estar necessàriament associada a una major sinistralitat, tot i contribuir, això sí, a un increment de les causes que la provoquen. La principal, encara avui, són les distraccions i amb el mòbil, tot i l'estricta duresa de la sanció, d'aquí que hagi insistit en deixar-lo aparcat mentre s'està al volant.
El mòbil s'ha de deixar apagat quan es condueix. Mai s'ha d'utilitzar el telèfon mòbil. S'ha d'estar concentrat i evitar les distraccions. Dic el mòbil perquè és la distracció més habitual i més tràgica i nefasta que hi ha en aquests moments. Per exemple, parlant aquesta setmana amb els companys de Mossos d'Esquadra en un control que vam fer a l'AP7, hi van haver, en un període de temps molt curt, fins a 38 conductors a l'AP7, com utilitzaven el telèfon mòbil a la mà.
El director del Servei Català de Trànsit confirma que el bon temps i la fi de les restriccions han fet incrementar el nombre de desplaçaments, però l'alliberament dels peatges està consolidant també i sobretot les sortides d'un sol dia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I en el 72è dia de guerra a Ucraïna, l'ONU calcula que ja són més de 3.300 els civils morts pels combats i quasi 3.500 ferits des de l'inici de la invasió de Rússia el passat 24 de febrer.
Pel que fa als evacuats, avui 12 civils, entre els quals hi ha nens, han estat evacuats en autobús del complex d'Azovstal, assetjat per les forces russes, segons ha informat l'agència de notícies estatal russa RIA. Per la seva banda, Ucraïna denuncia un dia més que Rússia no estaria complint l'alto el foc per permetre els corredors humanitaris.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I pel que fa a les dades de la pandèmia, Sanitat ha notificat aquest divendres 55.578 nous contagis per Covid-19 des de dimarts. A Catalunya augmenten el nombre d'hospitalitzacions per Covid i hi ha 32 ingressats més, que fan un total de 983 persones. D'aquestes, 31 són a les UCI, dues menys que dimarts.
La velocitat de contagi es manté en l'1,18, però el risc de rebrot s'enfila 42 punts fins als 355. També s'han notificat 22 defuncions més, amb un total de 27.190 des de l'inici de la pandèmia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La crònica social obre la detenció avui d'un home per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un jove aquesta nit passada a Pineda de Mar. La víctima, de 18 anys, va ser apunyalada al carrer durant una baralla multitudinària, segons els testimonis.
El detingut per la seva presumpta relació amb aquest crim per arma blanca és un jove de 18 anys d'edat. Els fets van passar ahir a 9:15 del vespre. Fonts pròximes a la investigació han indicat que la víctima hauria rebut una punyalada en el pit durant una baralla al carrer, en la qual van participar nombroses persones i que els agressors van fugir del lloc després del mortal apunyalament. La multitudinària batussa va tenir lloc en la zona de Can Cornet i es desconeixen les causes del violent enfrontament. A través d'un comunicat, l'Ajuntament de Pineda de Mar ha lamentat la mort del jove i ha remarcat que el consistori es posa del costat dels Mossos d'Esquadra i la policia local per ajudar en tot allò que serveixi per esclarir els fets ocorreguts.
I encara en la crònica de successos, 7 detinguts, entre ells un mosso d'esquadra, en un dispositiu per desarticular un grup dedicat al tràfic de drogues a Girona. La policia catalana ha fet diversos escorcolls. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Els Mossos d'Esquadra han detingut avui 7 persones, entre ells un agent del cos, en un dispositiu per desarticular una organització dedicada al tràfic de drogues, en concret de marihuana. Els Mossos han fet 3 entrades i escorcolls a Girona i Quart en un operatiu que ha començat cap a les 9 del matí i ha acabat pels volts de les 3 de la tarda. Els detinguts se'ls atribueixen delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i revelació de secrets. En aquest últim delicte hi estaria implicat l'agent de la comissaria de Girona detingut. A Girona Ciutat, concretament al carrer Ullestret, els Mossos han detingut a 3 persones i, a banda de desmantellar la plantació i intervenir la droga, també han intervingut aires condicionats i utensilis utilitzats habitualment en les plantacions interiors. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Afers Interns dels Mossos per la implicació de l'agent del cos policial, un agent a qui vinculen amb una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. De fet, Afers Interns estava investigant aquest agent perquè tenia constància que estava passant informació a diferents delinqüents de la demarcació, segons expliquen fonts policials.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I en cultura, tret de sortir de les festes de maig a Badalona, que també celebra la seva festa major amb moltes activitats al voltant del copatró de la ciutat, Sant Anastasi, el dimecres 11. El pregó aquest any va a càrrec del meteoròleg estrella de TV3, Tomàs Molina, veí de la població. Anem, doncs, fins a Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona. Bona tarda, Berta Olivier.
Bona tarda des d'aquí, des de la plaça de la Vila, on centenars de persones s'hi concentren des de mitja tarda per escoltar el pregó d'enguany, que dona sortirà unes festes de maig que enguany recuperen del tot la normalitat. Molta expectació, com deies, per escoltar la intervenció del badaloní Tomàs Molina, que ha estat el pregoner d'aquesta festa major, i que al llarg del seu discurs ha volgut destacar la pluralitat i la diversitat dels barris i la població de Badalona, destacant que la ciutat agrupa fins a una 50 de nacionalitats diferents i també posant en valor els punts més emblemàtics de la ciutat. Badalona és complex, ha dit, però també ofereix moltes oportunitats. Ara mateix el que estem veient són alguns dels elements del seguici, com l'Àliga, els Micalets o el Ball de Bastons, que van a posar el mocador a les festes, el mocador de les festes de Sant Anastasi, i en breus tornaran aquí a la plaça de la Vila per fer un últim ball. El pregó acabarà amb un concert de les Caramba, un grup multicultural de música urbana, que posarà el ritme en aquesta primera nit de les festes de maig. Ara mateix aquí poques mascaretes i molts somriures, i en l'ambient la sensació de ganes de festa major.
Doncs moltíssimes gràcies, Berta Olivier, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Bona festa major. Més coses. El dibuixant Daniel Torres, creador del personatge Rocco Vargas, ha rebut el Gran Premi del Saló del Còmic de Barcelona. El guardó s'ha donat a conèixer en el primer dia de la 40a edició d'una trobada que torna a la presencialitat després de 2 anys. David Navarro.
El Gran Premi del Saló reconeix la trajectòria d'un autor, Daniel Torres, que porta 42 anys treballant en el món del còmic i que va iniciar la seva trajectòria publicant a revistes mítiques com El Víbora o Cairo. L'entrega d'aquest guardó ha servit per donar el tret de sortida a una trobada molt esperada i que avui s'ha omplert de grups escolars i de vells aficionats al còmic.
Vinc al Saló des que era nen, des que va començar. I aleshores és una tradició anual, per dir-ho així. Vinc a veure les exposicions, vinc a veure novetats i una miqueta allò, deixar-me portar pel que vaig trobant, també, per comprar-me algun còmic.
Bueno, es que el còmic era una cosa desde que era pequeño y me ha gustado toda la vida.
És una sortida que hem fet amb l'escola, perquè hem fet un projecte sobre el còmic i per això hem vingut a descobrir més sobre el còmic.
El Pacto, de Paco Sordo, ha rebut el premi a la millor obra d'autor espanyol i Hoops, de Jenny Espinosa, el d'autora revelació, que des d'enguany porta el nom del recentment desaparegut Miguel Gallardo.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. Ara en joc, tercer partit dels quarts de final de la Copa del Rei d'hoquei sobre patins que juga a Lleida, a punt d'acabar la pròrroga, la segona part de la pròrroga. El Reus Deportiu ha estat dominant davant el Liceu de la Corunya per 2-1, molt pendents d'aquest partit, i posteriorment el Lleida llista, el conjunt anfitrió que s'enfrontarà contra el Calafell, flamant campió europeu aquesta temporada, aquest curs, en el darrer partit dels quarts de final. Però ara molt pendents d'aquest partit en joc, de moment domina a la segona part de la pròrroga d'aquest partit de quarts el Reus Deportiu, 2-1 supera el Liceu de la Corunya. I en bàsquet avui molt pendents del Baxi Manresa, avui el conjunt del Baix s'estrena a la final a 4 de la Champions masculina que juga a Bilbao, serà a partir de les 9 de la nit, on els homes del conjunt que entrena Pedro Martínez jugaran les semifinals d'aquesta competició continental. Els manresans que somien en fer-la encara més grossa a Europa. I hores d'ara, en joc, la primera semifinal al Palau d'Esports de Mirivilla, al Bilbao Arena, el responsable d'esports de la xarxa de comunicació local, l'Òscar Herreros. Òscar, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. 2 minuts i mig clavats aquí al Bilbao Arena. Continua dominant Tenerife, ara només per 3 punts, 69-72, i és que fa un minut exacte el conjunt del Hapoel Holon ha estat capaç de donar-li la volta, de capgirar el marcador i posar-se 69-68 per davant. De moment torna a dominar el conjunt canari, que ara mateix es postula com el candidat a ser a la final de demà. Com deies, a partir de les 9, torn pel bàsquet Manresa, que podrà comptar amb Dani Pérez i amb Silvain Francisco, i torn per les més de 2.500 persones vingudes des de Manresa, que van omplint a poc a poc la zona que està reservada per ells aquí al Bilbao Arena. Una autèntica marea vermella que està tenyint de color vermell al pavelló del Bilbao Bàsquet. Des d'aquí al Bilbao Arena, 69-72, continua dominant Tenerife.
Gràcies, Òscar Herreros. Molt pendents d'aquesta primera semifinal, també molt pendents del Baxi Manresa a partir de les 9 de la nit. I en futbol es perfilen que seran 4 les candidatures a la presidència de la Federació Catalana de Futbol a l'espera de la confirmació oficial per part de la Junta Gestora. Avui, Joan Soteras, Àlex Talavera, Juanjo Isern i Pep Palacios han presentat molts més avals dels necessaris, sobretot 3 dels precandidats. Soteras n'ha presentat 840, Talavera 700, Isern 685 i Palacios 212. Se'n necessiten 121.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitar a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. La xarxa de comunicació local. Run me up in diamonds, cover me in gold. But nothing they could buy me made my heart whole. I'd given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening to me? You're my oxygen, now I can finally breathe. Didn't care for anyone until it was you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Da 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 da.
close my eyes, 'cause this feeling's like paradise. Never felt like this in my whole life. Ain't it crazy what I love to do? Can someone tell me what is happening to me?
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Andrea Medina. El Sertadi deixa la política. La portaveu de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona i diputada al Parlament ha anunciat aquest migdia que abandona tots els seus càrrecs i també el partit del qual era fins ara vicepresidenta. Assegura que es tracta d'una decisió estrictament personal i no política. Molt emocionada i amb llàgrimes als ulls, Artadi ha reconegut que no té forces per continuar amb les seves obligacions polítiques i, per tant, prefereix fer un pas al costat.
He sigut una dedicada a la feina, sense concessions, però ara no puc més. Ara no tinc l'energia per seguir, no tinc l'energia per seguir servint a la ciutadania com es mereix, ni a la ciutat de Barcelona, ni tampoc al nostre país. No em sento amb força per continuar. És una decisió personal, que no és una decisió política, que no té res a veure amb l'actualitat que estem vivint.
El Sertadi, això sí, s'ha reafirmat en el seu compromís i lleialtat amb el procés independentista, amb el canvi a Barcelona i amb l'expresident Carles Puigdemont, que fa pocs dies també va anunciar que no optaria la reelecció com a president de Junts. L'encara líder del partit a Barcelona va ser escollida a principis de febrer per ser la candidata a l'alcaldia de la capital catalana i ara caldrà veure qui agafa el seu relleu.